Arriba la primera de les últimes 13 finals.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? No ho diem nosaltres, això de les finals. Ho va dir el director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, Lucas Viale, en aquest mateix espai a l'entrevista de dimarts aquí a Ràdio Sabadell. Això no vol dir que els partits contra l'Andratx o la SD Eivissa no comptessin, només faltaria. Però ara sí que toca jugar-se les garrofes de debò. Per molts factors, perquè s'ha deixat enrere ja un mercat d'hivern que per moments ha acabat sent una distracció, perquè la situació classificatòria, amb el Sabadell tancant, delimitant aquesta zona play-off, així ho diu, o perquè el líder és a 6 punts. També no ens enganyem, perquè el joc de l'equip ha de fer un pas endavant, o perquè diumenge ens visita el Lleida, amb el picant afegit que això comporta. Però també perquè comença ara, en aquest mes de febrer, el Tourmalet, el famós Tourmalet amb el Lleida, el Cornellà, el Sant Andreu o l'Atlètic Balears. O també perquè durant la setmana s'ha llançat un missatge d'unitat per afrontar tot el que ens ve d'aquí al 3 de maig. Cordeu-vos els cinturons. Avui és divendres 7 de febrer del 2025. Benvinguts a l'últim Hotel Suís de la setmana.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so, el Toni González. Fora de la ciutat, el Barça i la Real Sociedad acompanyaran el Real Madrid i l'Atlético a les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugrana van tornar a passar per sobre del València amb una maneta a Mestalla, mentre que els Txuriurdin van superar l'Osasuna per 2-0. El sorteig, per cert, serà dimecres de la setmana que ve a la 1. Pendents també a aquesta hora estem del sorteig dels quarts de final de la Champions femenina. La selecció espanyola, a tot això, femenina, ha confirmat la seva plaça per l'Eurobàsquet després de guanyar Àustria a Viena per 45-76. A l'Eurolliga masculina, avui Barça-Olimpiakos i Baskonia-Maccabi a partir de quarts de 9. Ahir va caure el Real Madrid a la pista del Fenerbahçe de Jasikevičius, 78-67, i en tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final de l'ATP 500 de Rotterdam després de guanyar en dos sets l'italià Babasori, 6-2 i 6-1. Repassem la resta del menú de l'Hotel Suís d'avui.
Es comenta la recepció.
Es comenta que tindrem aquesta prèvia del Sabadell-Lleida de diumenge a les 6. També farem un extens bloc de futbol amb el Sabadell B i els juvenils. Waterpolo amb el doble sorteig que ha tingut aquest matí el Keio Natació Sabadell. L'estrena d'Iker Pajares al Campionat d'Espanya d'Esquash, on és el gran favorit. El balanç de la Cap d'Any Reis. També prèvies d'handbol, de futbol sala, i també tindrem ciclisme o atletisme.
La notícia curiosa.
Doncs mira, precisament en ciclisme, relacionat amb el futbol, Bahrain Victorious, que dona nom a aquesta esquadra ciclista, ahir per cert van guanyar en Buitrago a la Comunitat Valenciana, s'ha convertit en patrocinador principal del Córdoba. A més, donaran nom a l'estadi, que es passa a dir, a partir d'ara, atenció, preneu nota, paper i bolígraf, Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.
De quin partit no estarem pendents?
De l'esport, Juan Cayo, Alianza Sullana del Perú, un partit que arrenca a les 9.
I a les xarxes socials.
Una piulada de Cés Història que feien ahir a la tarda amb una fotografia del 1971 de la secció de patinatge artístic del Sabadell. Deien que les patinadores eren Maria Teresa Manporta, Carmen Salvans, Montserrat Castells i Isabel Avellan, amb la professora Pilar Mates. Busquen, de fet, informació d'aquesta secció del club bastant desconeguda, una mica en la línia d'ara fa uns dies també, amb una fotografia d'una possible secció de rugbi del Centre d'Esport Sabadell dels anys 50.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. There's a sound like a drum echoing when the high from
Entrem en matèria. 1:10 pràcticament del migdia d'aquest divendres 7 de febrer del 2025, últim hotel suís de la setmana, l'hotel previ al Sabadell-Lleida d'aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta. Partidàs, l'última de les 13 finals que té l'equip de David, o la primera, perdó, més ben dit, de les últimes 13 finals que té l'equip de David Movilla fins al 3 de maig per intentar revertir aquesta dinàmica i aconseguir els objectius de la temporada, com a mínim l'objectiu més ambiciós, que seria pujar per la via directa a Primera Federació. Sergi Parc, estadi de la Nova Creu Alta. Què tal, com estàs?
Hola, Vituri. Firmaries que fos l'última?
En quin sentit?
Firmaries l'última que fos l'última jornada i que el Sabadell jugués entrar en play-off depenent de si mateix?
Espera, matisem. Entrar en play-off, dius tu?
Home, ara mateix, si ara fos l'última jornada i la classificació és la que és ara, el Sabadell optaria entrar a play-off, no podria entrar a la primera posició, és a dir, no podria ascendir directament, però sí que dependria de si mateix per ser cinquè almenys.
No.
No ho firmes?
Rotundament no, encara.
Perfecte.
No. Encara no. Això és com quan al directe al minut 80 i pico o al minut 60 diem allò de signeu l'empat i la resposta és no, però al minut 80 llargs diem bé, potser sí, amb la boca petita, doncs tres quarts del mateix. Ara mateix, amb tres mesos de competició per davant, clarament no. I més quan el primer està a 6 punts. Però, vaja, que ja hem vist que això pot canviar d'un dia per l'altre. El que dèiem al final, Parc, també, és que ja no s'hi val a badar. Ja no valen excuses, ja no valen històries. Valien igual, és cert, els 3 punts del dia de l'Andratx o del dia de l'SD Ibiza, però a partir d'ara ja entres en aquell tram de competició, que comences a jugar contra rivals directes, que una altra ensopegada et pot fer caure de la zona de play-off, on la pressió es pot fer irrespirable o insostenible. Per tant, bé faria el Sabadell de David Movilla de fer un pas endavant aquest cap de setmana davant el Lleida, una oportunitat idònia pel que dèiem al principi, perquè al final és un rival directe i perquè sempre té aquest punt de picant afegit.
Sí, està clar. I a més, en aquesta ocasió, dos equips que es troben passant per moments de dubtes, per dir-ho suau, pel que fa als resultats que han anat traient en les últimes setmanes. I si el Sabadell al final s'ha mantingut en aquesta zona play-off, és per tota la renda que va assolir durant bona part de la primera volta, perquè han anat traient empats d'aquí i d'allà, més la victòria de l'Espanyol B. Bé, d'aquí que fins ara el conjunt de David Movilla de moment es mantingui dins d'aquesta zona de privilegi. Però, com dius, Vitoria, al final aquest marge està més que esgotat. Al final, pel darrere, hi ha equips que t'estan trepitjant els talons, hi ha conjunts com l'Atlètic Balears, que se suposa que també s'espera que redrecin el rumb i que tard o d'hora tornaran a sumar també de 3 en 3 i que els tens ara mateix per darrere, i que si tu no ets capaç de recuperar els bons resultats, és evident que aquest marge, insisteixo, s'ha esgotat. I amb el tram de calendari que et ve ara, si ara no ets capaç de millorar aquesta dinàmica, sortiràs d'aquesta zona i el panorama se't pot complicar i molt, i ja no parlo només d'aquesta primera posició que ocupa l'Europa i que ara mateix la tens a 6 punts, sinó dels 5 primers llocs. I al final, pel Lleida, una tessitura similar, Vituri. Un equip que l'hem tingut en aquestes posicions capdavanteres durant la primera volta, durant bona part de la Lliga, o almenys durant unes quantes jornades, que tot i que l'altre dia sembla que van trobar aquell punt de, no sé si de canvi de xip, però sí un bon resultat, o com a mínim salvant un empat contra el Sant Andreu, sembla que, bé, comencen a agafar aquesta confiança i a creure-se una mica, però al final el Lleida és vuitè, també està fora de la zona play-off i tampoc pot badar, així que al final és un escenari similar pels dos equips, que ara es veuen les cares aquí a la Nova Creu Alta, i més enllà del picant que pugui haver-hi per aquesta rivalitat, és que al final tots dos equips ja se la comencen a jugar i molt.
I a més, a tot això, Parc, ho dèiem al principi, les últimes setmanes, els últims dies, has pogut tenir aquesta distracció de la Copa Catalunya, has pogut tenir aquesta distracció, que no ho hauria de ser, del mercat d'hivern, però ara sí que estem davant de la primera setmana que ha estat neta del tot, la primera setmana que David Movilla ha pogut treballar amb tots els efectius a la seva disposició, fins i tot Urri. L'únic que no ho ha fet és Diego Cámara, però aquells jugadors que volien sortir han acabat sortint. Les incorporacions que quedaven pendents de fer, com la de Kaiser, doncs s'han materialitzat i ja estan aquí, ja es troben aquí. Han pogut estar tota la setmana a les ordres de David Movilla, del tècnic de Baracaldo. Per tant...
Que ja el tenim aquí. Així que avui anirem, que ja que l'esmentes dic que el tenim aquí, anirem abans d'hora, així que comencem amb la roda de premsa, perdona que t'interrompi, però som-hi.
Doncs vinga, després acabem de fer aquesta reflexió.
Hola, David, buenos días. Mira, te pregunto por ir un poco por orden, si a los compañeros también les parece bien, por, ya cerrado el mercado, una valoración. Al final, después del partido de Ibiza, decías que podía pasar cualquier cosa el lunes en estas últimas horas. Bueno, al final llegó Kaiser, ha habido las salidas de Salguero y Carlos. Te pido una valoración de cómo te ha quedado la plantilla de aquí hasta el final de temporada.
No, bueno, lo que comentamos, ¿no? Y creo que Lucas explicó ya pues la valoración de mercado. Él la ha vivido en directo y con mucho ajetreo. A mí me ha tenido informado y bueno, contento con los jugadores que hemos terminado, contento con la energía en la que estamos, contento porque ya no hay esa incertidumbre en el vestuario y bueno, pues trabajar una semana limpia de partidos y limpia en ese contexto nos ha ayudado, y desde el martes a la tarde que arrancamos, pues bueno, pues con todo el mundo focalizado en lo que nos queda por delante, sabiendo que los que estamos somos los que vamos a sacar esto adelante.
Que des que ha arribat, ha estat tot molt frenètic. Els que hi són ara són els que acaben la Lliga. Sensacions?
No, contento porque sí ha sido la pre-semana realmente que siento completa y que nos vamos acercando a lo que pretendemos, ¿no? De que sean las semanas, cuanto a secuenciar todo el trabajo y todo lo que queremos buscar en el equipo, tanto dentro del campo como fuera del campo, que hacemos también mucho trabajo, ¿no? Así que la verdad tenía ganas de una semana estas y bueno, pues como has dicho, ¿no? Son pocos días aquí donde ha habido mucho o está habiendo mucho que hacer, muchas reuniones, muchas conversaciones, mucho trabajo que hacer, y esta ha sido la semana que siento que bueno, que mejor preparados llegamos a la competición, independientemente de que esto ya sabemos de qué va, ¿no?
¿Cómo ha sido esta semana? Es la primera, como decíamos, limpia, y no sé qué podemos esperar. Ya me voy al partido del domingo de Lleida.
Bueno, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un rival de gran potencial, los números dicen que es el equipo que menos derrotas tiene, el equipo menos goleado del grupo, el que menos goles encaja fuera de casa, claramente, con diferencia, ¿no? Creo que ha sido 5 goles en 10 partidos. Y el equipo que, bueno, es un equipo que tiene mejores números incluso fuera, ¿no? Solo ha perdido un partido fuera de casa contra el filial del Español, ¿no? Yo creo que suelo decir, ¿no? Que la vida da las mejores batallas a los mejores guerreros, ¿no? Y esta, la batalla que tenemos el domingo es de la envergadura de la capacidad que tiene este equipo, y contentos por lo que conlleva este partido. Luego, dentro de eso, pues la semana ha sido completa. Cambiamos un poquito por el tema del mercado. Entrar el lunes, entramos desde el martes. Hemos hecho martes, miércoles, jueves, viernes. Vamos a entrar también en domingo. Y bueno, pues la verdad que contentos de haber podido hacer una semana entera y trabajar todos aquellos aspectos que entendemos son importantes, ¿no? Y dentro de lo que el rival te exige, ¿no? Porque si miras sus números, parece que por esa solidez defensiva es un equipo que se basa en eso, y nada más lejos de la realidad. Defienden, o sea, defienden bien, evidentemente ahí están sus números, pero defienden bien porque someten mucho a todos los equipos con balón. Es el equipo con más posesión del grupo, ¿no? De media, y eso es porque normalmente someten a los rivales a través del balón, y bueno, pues sabemos lo que ellos tienen y sabemos lo que tenemos que hacer para combatirles y neutralizarles y llevar el partido a los registros que nos interesan.
Queda mucho, aunque no tanto. ¿Hasta qué punto crees que pueden jugar un poco una mala pasada los dos equipos, un poco los nervios, en el sentido de que al final son dos equipos que han estado muy arriba, comandando la liga en algún momento de la temporada, que ahora pasan por un momento de resultados que no están saliendo? Creo que son una victoria en los últimos 10 partidos para los dos equipos, y en vuestro caso le añado el factor que ya hiciste referencia en su día también, de jugar en casa, ¿no? Que parece que haya un poco de bloqueo en ese sentido. ¿Puede jugar una mala pasada los nervios en los dos equipos?
Bueno, yo voy a hablar por nosotros, porque en el Lleida no lo sé, no estoy dentro de ese vestuario para saber, ¿no? para nosotros, o sea, yo estoy ilusionado y apasionado por el reto que tenemos por delante. Tenemos un reto espectacular. Tenemos el reto de romper esa racha que tenemos. Tenemos el reto del rival que tenemos enfrente, es un rival de nivel. La clasificación le prestó poca atención, porque con la igualdad que hay, es que tan pronto estás fuera de playoff, ¿cómo puedes pelear el primer puesto? Creo que la clasificación para mí es relevante en la última jornada, no ahora. Evidentemente lo importante son los puntos, pero a mí lo afronto como un reto también. Ayer me decían que una plataforma reputada como es B-Soccer, esa predicción que hacen en base al Big Data, creo que nos da un 5% únicamente de posibilidades de ser campeón. Pues es otro reto, ¿no?, que no nos ponemos, ¿no?, porque ni los datos parece que creen en nosotros, pues, entendiendo el término creer, pues a mí esas situaciones de adversidad, a mí por mi forma de ser, la verdad me motivan y me sacan lo mejor de mí. Me encanta. Evidentemente, me gustaría estar en otra situación, pero las situaciones de adversidad, creo que en los equipos de alto rendimiento sacan lo mejor de cada uno, ¿no? Y nosotros pretendemos serlo, ¿no? Pretendemos serlo. A partir de ahí, hay una realidad que es cómo se ha gestionado hasta la fecha, ¿vale? Bueno, hasta la fecha, en muchas jornadas, los dos partidos que llevo yo, vamos a decir partido y medio, la primera parte de Andrach creo que no, pero partido y medio, los dos que llevo yo y partidos anteriores, por lo que he percibido y me han transmitido, pues no hemos, tal vez no se haya gestionado, no se haya enfocado, no se haya generado el estado emocional adecuado para rendir. Y eso es una realidad. Y como es una realidad, también sabemos o hemos identificado qué ha generado esa realidad, lo hemos trabajado, lo hemos verbalizado. Y lo afrontamos con mucha ilusión de cambiar esa energía. Y esa energía la cambiamos entre todos. Y creo que el otro día, Lucas, le escuché y creo que el mensaje que mandó me uno a él, ¿no? De que es el momento de juntarnos. De juntarnos. Hay algo que nos une, ¿no? Que es este escudo y todos los que lo representamos junto con los que vienen, ¿no? Y a la gente es momento de darla. Creo que es momento de hablar en el campo. Y evidentemente salgo aquí, tengo que atenderos, dar respuesta, a veces dar explicaciones. Sé que los argumentos en boca de un entrenador que viene de perder suenan a justificación, suenan a excusa. Lejos, nada más lejos de la realidad, es el momento de hablar en el verde, hablar en el campo y transmitir a nuestra gente qué equipo queremos ser y en qué equipo nos vamos a transformar. Y con esa ilusión lo afronto yo, y eso es lo que he transmitido al equipo, y siento que el equipo tiene muchas ganas de transmitir a nuestra gente ese orgullo herido que siente después de la derrota a Ibiza y de más allá de la derrota contra el Español, el rendimiento que dimos, y no solo el rendimiento, sino lo que transmitimos como equipo, que está muy lejos de lo que pretendemos ser.
Que després del dia de l'Espanyol i també a Eivissa, i aquesta ansietat que generen els jugadors si no surten les coses, sobretot aquí a casa, si és dels factors que s'ha treballat aquesta setmana.
Hemos trabajado, hemos hecho trabajo tanto en campo como fuera de él, porque todo va relacionado, y veremos si es suficiente o no, pero estamos tratando de cambiar, hemos cambiado bastantes cosas para cambiar esa energía, ¿no? Estamos tratando de implementar procesos de mejora continuos en todos aquellos aspectos que afectan al rendimiento deportivo. Sé que cada domingo hay un examen. Nosotros tratamos de tenerlos aquí y tener un estrés competitivo, por llamarlo de alguna manera, un estrés de entrenamiento que sea superior al de la competición. Estamos tratando de llegar a ello. Estamos todavía en camino, todavía no hemos llegado, pero creo que estamos en camino. A nivel de hábitos de entrenamiento, creo que hemos dado un paso al frente. Y a nivel de conciencia y de forma de comunicarnos y de generarnos estados emocionales que te potencien, pues también lo hemos trabajado, y bueno, nos está ayudando también Belén en ello, y somos conscientes de hacia dónde queremos ir y qué tenemos que hacer, pero es momento, como os he dicho, de hablar en el campo. Todo lo que se trabaja hay que darle una transferencia al verde, porque al final es en el verde donde nuestros aficionados, nuestra gente y un rival nos mide y nos evalúa. Y más que sentir que el rival nos pone en dificultad, más que sentir que nuestra gente nos va a evaluar, creo que es una oportunidad de mostrarnos a nosotros mismos. Y que este equipo se muestre a sí mismo la capacidad que tiene. Y de esa manera lo afrontamos.
Respecto a esto que comentabas, el primer día que llegabas decías, vengo un poco a observar de momento en estos primeros días. No sé si esta semana respecto al trabajo ha sido muy diferente a lo que ha sido hasta ahora también. Teníamos el mercado por medio, la Copa Cataluña. ¿Ha cambiado un poco esta manera de trabajar esta semana ya para el equipo?
Bueno, hemos intentado. Es una pregunta tal vez más para los jugadores, ¿no? Pero lo que dices es una realidad. Yo la primera semana yo conocía al equipo en competición, los dos partidos que lo había visto en directo, más 9-10 partidos que le vi en vídeo. Muchos cortes hoy en día con las plataformas de análisis individual de jugadores, sobre todo los que menos minutos tenían, aunque a 14-15 ya conocía de temporadas anteriores, y necesitaba identificar y evaluar el proceso, y eso es el mensaje que mandé a los jugadores y al staff, que quería ver cómo trabajaban, cuál era su dinámica de trabajo para aquellos aspectos que entendía que eran óptimos, mantenerlos, y eso he pretendido, ¿no? De hecho, donde estamos tratando de implementar esas mejoras es en aquellos aspectos que tienen línea de mejora, porque hay cosas que se estaban haciendo muy bien, bajo mi punto de vista. Eso la primera semana, como bien has dicho, y la segunda semana ha sido una semana con partido entre semana y hemos podido trabajar y entrenar muy poco, no ha sido. Y esta semana, pues sí. Ahora, de esto, insisto, yo sé que el fútbol no espera. O sea, no. Cuando digo esto, lo último que pretendo, y por eso lo quiero matizar, es ni justificarme ni justificar nada, ¿vale? Simplemente es argumentar y contextualizar en base a la pregunta que me haces de que ha sido ese el proceso y el que entiendo que debe existir. O sea, yo, bajo mi punto de vista, sería un error entrar como un elefante en una cacharrería aquí y romper con todo lo anterior, porque había muchas cosas buenas y hemos tratado de rescatarlas. A partir de ahí, pues hemos identificado líneas de mejora y estamos en ello, evidentemente. O sea, aunque el fútbol no espera, y soy consciente de ello, el impacto de un entrenador en una semana o en dos, te diría que hasta en tres es residual, ¿vale? Cuando digo residual, es evidente que tiene crear un equipo de alto rendimiento requiere tiempo. Ahora sé que no existe el tiempo en el fútbol y tenemos que acelerar todos esos procesos, y por eso, pues bueno, los jugadores, bueno, están aquí metiendo muchas horas, no solo dentro del campo sino fuera de él, para acelerar todos esos procesos a través de la imagen, a través del vídeo, a través de dinámicas, a través de trabajo táctico, a través de conversaciones individuales, a través de conversaciones con capitanes. Estamos con el staff metiendo muchas horas y, bueno, ojalá los días tuvieran 48 horas porque, bueno, le dedicaríamos más, pero bueno, creo que el paso adelante que ha dado el equipo es esta semana. Ha sido importante, pero lo que es importante es que es el verde el que habla a nivel individual y colectivo. Y, como les he dicho a ellos, les digo aquí que evidentemente todo aquello que se aleje del óptimo rendimiento, el único responsable soy yo. O sea, no hay que mirar para ningún otro lado. Todos los jugadores están preparados para rendir, y si alguno no rinde o el equipo no rinde, el único responsable soy yo.
La última por mi parte, David. Viendo el equipo el otro día, la segunda parte, que también coincidió pues con algunos minutos de Javi, de Jan, bueno, de alguno de los nuevos, es posible que veamos a lo mejor un 11, y ya sé que no revelas mucho las cartas, pero bueno, con esos cambios que introdujiste en la segunda parte, o eres más partidario a lo mejor de que los nuevos vayan entrando más poco a poco, aunque es verdad que Sergio lo hemos visto de titular.
Sí, es que no hay una regla, nuevos, antiguos. Para mí ya son todos jugadores del Sabadell. A partir de ahí hay unos procesos de adaptación a unos jugadores en unas posiciones, en unos contextos, y hay otros que van más rápido. Hay unas circunstancias condicionales, hay una competencia, hay un rival, hay una estrategia operativa. Es decir, que entendiendo tu pregunta, no es el nuevo necesita un periodo de adaptación o el nuevo va para adentro. Hay muchas más sensibilidades y puede haber diferentes casuísticas. Lo que sí te digo es que del 11 ayer tarde, que tuvimos conversación está bastante amplia, tan solo había dos dudas. El resto del once la tenemos muy, muy clara, muy clara. Y tenemos dos dudas que bueno, pues nos sentaremos luego y las iremos dilucidando. Y a partir de ahí ya el concepto ya para nosotros desde el martes ya no hay ni nuevos ni antiguos. Todos forman parte y al igual que he dicho que el fútbol no tiene tiempo, tampoco tiene tiempo para esperar a la adaptación, hay que rendir ya. Y hemos tratado de acelerar ese proceso. De hecho, ha habido cosas que, de las pocas cosas que trabajamos la semana pasada, los que no estaban todavía, pues bueno, les hemos podido dar imágenes, les hemos podido, bueno, acelerar esos procesos, ¿vale? Porque el domingo no espera a nadie.
Vale. Doncs acaba aquí la roda de premsa a Vitori de David Motvilla, prèvia a aquest partit del Sabadell contra el Lleida de diumenge, recordem, a les 6 de la tarda.
Doncs fent servir expressions que ja li havíem escoltat també al tècnic de Baracaldo en aquestes últimes compareixences, dient doncs això, que al final hem de parlar al camp, al verd, com diu ell, que és moment també de donar a la gent i que el futbol no espera. És cert que al final també Parc, en la seva figura personal, la de David Motvilla, a veure, no vull ara ser aquí ser més negatiu del compte, però compta també, valgui la redundància en aquesta paraula, a la situació del tècnic si no aconsegueix guanyar el Lleida, perquè serien ja 4 partits oficials al capdavant del Centre d'Esport Sabadell i de moment un empat davant l'Andratx que va deixar un molt mal regust a la segona meitat i dues derrotes.
Sí, home, no ens hi vulguem trobar. Esperem, com dius, que no es doni aquesta situació, però sí, està clar que si l'inici pel que fa a resultats no ha estat el somiat, pel que fa al tècnic de Baracaldo, doncs evidentment no és que sigui evidentment ni un ultimàtum ni res d'això, però sí que també a jugar a coses David Motvilla, en el sentit de que l'equip necessita un bon resultat, ell també el necessita. L'altre dia ja va deixar clar que el seu equip s'està apropant a aquesta versió que més busca ell i veurem si es dona aquest diumenge contra Lleida.
Dit això, ja no me'n recordo ni la reflexió que fèiem abans d'entrar a aquesta sala de premsa. Després la gent la recuperarà al podcast i dirà, home, si estàveu parlant d'això. Però bé, en qualsevol cas, no sé si m'has d'apuntar alguna cosa més des d'allà, agenda, situació de lesionats...
Sí, mira, simplement deies el tema d'Urri, ha tornat a fer feina amb el grup, veurem si entrarà com o no, difícil de pensar. Diego Càmara encara no està recuperat. I en el cas de Lleida, per cert, recordar que un jugador tan important com Adri Lladó està sancionat per acumulació de targetes i que jugadors com Sergio Buenacasa, un dels fitxatges del mercat d'hivern, per cert, parèntesis, el Lleida, un dels grans animadors d'aquest mercat, 12 moviments pels 10 del Sabadell.
Déu-n'hi-do.
En el cas dels lleidatans, sí, 6 entrades, 6 sortides, entre les quals les de Sergio Buenacasa, però que fa una setmaneta aproximadament es va trencar el lligament encreuat anterior d'un dels genolls i, per tant, fora també de l'equip, en aquest cas l'ex del Terrassa B. Callado també està sancionat, per tant, baixes importants en el conjunt lleidatà i ho escoltàvem directament de Motvilla, Vitori, que demà el Sabadell no s'entrena, ho farà el diumenge al matí, en dia de partit, aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Doncs això ja ve sent més habitual, des de l'arribada del tècnic de Baracaldo, fer aquestes sessions d'activació en el mateix dia de partit. Va passar m'estic fent un embolic ara, davant l'Espanyol, el dia de l'Espanyol, sí, el dia de l'Andratx es va jugar al migdia, només faltaria. El dia de l'Espanyol a la Copa Catalunya, i aprofitant que demà es torna a jugar en horari de tarda, horari de tarda a les 6, doncs es farà aquesta sessió d'activació al matí. Res més, Sergi Parc?
Simplement, Vitori, tanco, que som els últims a jugar. Això vol dir que sabrem més o menys com haurà anat la jornada i que potser quan soni el xiulet inicial tenim l'Europa a 9 punts de distància.
I el Sabadell també pot estar, quan soni aquest xiulet inicial, molt probablement fora de les posicions de play-off. Per tant, partidàs, el que tenim aquest diumenge a les 6 a l'estadi de la Nova Creu Alta. Gràcies, Parc, ens retrobem el diumenge.
Fins ara, Vitori.
Va, completem aquesta prèvia amb les estadístiques que les ha signat avui també el Sergi Parc i li posa veu la Núria García.
El llibre de registre.
Dos equips que en el seu dia van liderar el grup creuen camins passant per una dinàmica negativa de resultats. El Sabadell-Lleida de diumenge ha de servir per un o altre per tornar a aixecar el vol.
L'estadística.
Temporada bastant similar la que estan traçant els dos equips. Tant el Sabadell com el Lleida només han guanyat un partit dels 10 últims que han jugat. En el cas del Centre d'Esports, empatant-ne 7 i perdent-ne 2. En el cas dels Lleidatans, amb 8 empats i una desfeta. Si féssim la classificació dels darrers 10 partits de tots els equips, el conjunt arlequinat estaria en play-out amb 10 punts i el Lleida en tindria 11.
La curiositat.
Dins d'aquesta mala ratxa, el Sabadell encadena 5 partits a casa sense guanyar. És la segona actual pitjor ratxa d'un equip del grup 3, només per darrere del Badalona Futur, que ja en du 7. I malgrat tot, l'equip arlequinat és el quart que més punts ha sumat de local, empatat amb d'altres amb un total de 17.
El rival.
Pel que fa als de Marc García, durant tota la Lliga han destacat per ser un equip molt complicat de batre fora de casa. En aquest sentit, només l'Espanyol B ha estat capaç de derrotar-los. A més, el Lleida de visitant només ha encaixat 5 gols en 10 partits.
Les xifres del partit.
Tres dades ràpides a tenir en compte. La primera, el Lleida és l'equip que menys cops ha perdut del grup, 3, i el Sabadell el segon que menys, 4. La següent, el Lleida és l'equip que més empata del grup, 11, i el Sabadell el segon, 9. I per últim, el Lleida és l'equip que menys gols encaixa, empatat amb el Terrassa, 17, i el Sabadell el tercer que menys, 18.
Els precedents.
És el tercer cop que els dos equips es veuen les cares aquesta temporada després de fer-ho al Camp d'Esports a la primera volta i també a la Copa Catalunya. En ambdós casos es va imposar el Centre d'Esports, 0-1 i 1-2. Ara l'escenari és la nova Creu Alta, on l'actual Lleida hi ha jugat 5 cops en Lliga, totes a segona B. El balanç és d'una victòria lleidatana, 2 empats i 2 triomfs arlequinats. L'últim, el recordat 4-0, l'any de l'ascens a Marbella, al ritme de Pirates del Carib.
Amb el xiulet a la mà.
Un balear, Federico Javier Saiz Villares, té 31 anys i aquest és el seu quart a segona federació. No és un àrbitre que sigui molt casolà i aquesta temporada aquesta dada s'ha accentuat més. En 8 partits, només 2 victòries locals. La seva mitjana a aquest curs és de gairebé 7 grogues per partit i 0,38 vermelles. En aquest sentit, l'únic precedent que té amb el Lleida, ara fa 3 anys contra el Tarazona, va acabar amb 2 expulsats, un per banda. Va guanyar l'aleshores equip entrenat per Gabri Garcia 1-0. Amb el Sabadell no ha coincidit mai en Lliga com a principal.
El llibre de registre de l'hotel.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Encara ens queden 21 minuts de programa i si el primer equip del Centre d'Esports rep aquesta jornada al Lleida, com va passar a la primera volta, el filial justament visita a Tercera Federació un altre equip del Segrià com és l'Atlètic Lleida. Què tal, Pau Roche, com estàs? Bon dia.
Hola, Pau.
De nou un partit en què el filial del Sabadell s'enfronta a un rival d'aquesta zona alta.
Sí, i serà un duel de vital importància perquè s'està resistint la primera victòria d'aquest 2025. De moment, 3 empats i una derrota. Tot i això, el Sabadell B continua fora del descens, eh? Però empatat a punts amb el Prat, que és el primer equip que baixaria al Lliga Elite. El filial arlequinat s'enfrontarà a un rival que de ben segur durà bons records perquè contra ells va arribar la primera victòria de la temporada, a la jornada 4 per 3-1. Conrad García, l'entrenador del filial, creu que l'equip que van trobar-se a principis de temporada no tindrà res a veure amb el que es trobaran diumenge.
Doncs l'Atlètic Lleida jo crec que va ser un partit que vam fer una primera part boníssima, vam ser capaços de sotmetre'ls en totes les fases, sobretot a la primera part, i ara ells han millorat molt, no són gens l'equip que va venir aquí, han madurat molt, són capaços de fer mal de moltes formes i haurem d'estar molt i molt bé per seguir sumant. Si anem allà i sumem, doncs genial.
Ara és cinquè classificat un Atlètic Lleida que, per cert, s'ha reforçat amb un central argentí, Eric Jerez, un jugador que ha arribat a jugar a la primera divisió del seu país. A més, serà un partit de retrobament, ja que a la plantilla de l'Atlètic Lleida hi ha diversos exarlequinats, a la gespa Boris Garros i Joanet, mentre que a la banqueta dirigint l'equip trobarem a Gabri García. Diumenge a les 12 estarem molt pendents d'aquest Atlètic Lleida Sabadell B.
Doncs això pel que fa al filial del Centre d'Esports Sabadell, en futbol formatiu, Pau, a la divisió d'honor d'entrada, el juvenil del Mercantil visita aquest cap de setmana una plaça complicada.
Així és, els blaugranes es desplacen a Tarragona per enfrontar-se al sisè classificat, el Nàstic. Els grana arriben necessitats de punts per no desenganxar-se a la zona alta després d'haver perdut els últims 3 partits. El tècnic mercantilista Òscar Tutó analitza el rival.
Ells estan fent un futbol en el que són molts dominadors i que intenten dominar els rivals envers la pilota i segur que intentaran ser fidels a la seva filosofia i ens ho posarà molt difícil.
El Mercantil, per la seva banda, continua 4 punts per sobre el descens, però no pot badar perquè els 4 últims s'enfronten entre ells aquest cap de setmana i podrien reduir aquesta escletxa. A les 4 de demà arrenca aquest duel a l'annex del nou estadi del Nàstic.
I una categoria per sota, a la Lliga Nacional, ho culminem, ho rematem tot plegat amb el juvenil del Sabadell, que visita el CUE del grup 7, que no és altre que l'Amposta.
Els arlequinats que van assaltar les posicions d'ascens en l'última jornada estan obligats a guanyar per consolidar-se en aquests llocs de privilegi. L'entrenador arlequinat Albert Milà creu que un viatge tan llarg pot perjudicar els seus jugadors.
És un camp molt gran i això és molt positiu per nosaltres, pel futbol que fem. Però bueno, l'equip no està acostumat a viatjar, són 2 hores i algo de bus, t'ocupa tot el dia, el jugador bueno, l'hem d'acostumar i estic segur que farem un molt bon partit en posta.
L'ocasió sembla ideal perquè l'Amposta fa 5 jornades que no puntua i només ha guanyat un partit en tota la temporada. A la primera volta el Sabadell ja es va golejar per un contundent 5-1 a Olímpia. El partit es disputarà dissabte a les 6 de la tarda.
Gràcies, Pau, que vagi bé.
Vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, obrim bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís. 2 minuts i seran 3:15, perquè ha estat un matí molt atapeït de sortejos al Keio Natació Sabadell masculí de waterpolo. D'entrada, s'han sortejat els quarts de final de l'Eurocup masculina i ha tocat un vell conegut d'aquesta mateixa temporada, el Primorac, que va ser rival a la fase de grups de la Champions. A Cotor va guanyar el club a la tanda de penals i a la segona volta, sense absolutament res en joc i amb minuts pels més joves, com per exemple el porter Xavi Tecles, es va imposar aquell dia el Primorac per 15-16. L'anada, per anar-ho apuntant a l'agenda, serà el dijous 27 de febrer a Can Llong, encara sense hora determinada. La tornada el dia 20 de març a Terres Montenegrines. Però el més enverinat d'aquest sorteig és que en cas de passar, molt probablement tocaria semifinals el totpoderós Prorreco italià, que se les veurà amb el Baixes d'Hongria. S'hi referia ahir precisament al conjunt italià, el conjunt més llorejat del continent, el tècnic Quim Colet.
El Reco, que evidentment és un equip de Champions, com bé està demostrant la Lliga, per molt que no sigui el Reco de temporades passades. No? Encara que el seu nivell no sigui el d'altres anys, doncs el respecte que tenen, perquè a més també té grans jugadors, és el que hem dit, té un molt bon equip. A vegades ja veiem que a vegades en teoria tens menys noms i a vegades tens més equip, no?
La resta d'eliminatòries són el Mladost Jadran Herceg-Novi i el Brescia Radnički. A tot això, recordem que hi ha hagut canvi de format aquesta temporada. Es torna al passat, amb eliminatòries anada i tornada fins a la final i, per tant, no hi haurà Final Four. Tot plegat, després de fer els deures ahir al Keio davant l'Ortigia, ho van poder seguir al canal de Twitch de Ràdio Sabadell en un partit que realment no va tenir massa història. Venien els de Quim Colet amb els 3 gols de renda de l'anada de Siracusa i es van tornar a imposar per un clar 13-7, sense donar lloc al dubte ni tampoc a la sorpresa. El més destacat del partit, de fet, va ser que sense el sancionat Pep Bonet va debutar amb només 15 anys, del 2009, un dels diamants per polir del club, com és el jove Thiago Carrió.
Muy nervioso, la verdad. Muchos nervios, estaba temblando todo el cuerpo, pero muy contento, la verdad, de haber debutado. Yo recibo un mensaje de Kim diciéndome que voy a estar convocado y me pongo contento, pero a la vez los nervios de partido, pero bueno, es un privilegio, no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo lo disfruta, así que muy contento.
Doncs el protagonista, sense cap mena de dubte, del partit d'ahir, Thiago Carrió, de l'any 2009, debutant a Europa. Això pel que fa a l'Eurocup, però és que a més, hem tingut també avui un altre sorteig, el del quadre de la Copa del Rei, que es jugarà d'aquí a una setmana, del 14 al 16 de febrer, a les instal·lacions de la piscina de Sant Sebastià, del Club Natació Atlètic Barceloneta. El Keio, d'entrada, ja sabia que no es podia enfrontar a l'anfitrió, que cadascun aniria per una banda del quadre, però déu-n'hi-do, derbi contra el Terrassa a quarts de final divendres que ve a 3:45 i en cas de passar, molt probablement, el CNB a semifinals dissabte a 1:00. Recordem que són els dos principals rivals en la lluita per la segona plaça de la divisió d'honor i els quals el club va superar fa ben poquet a domicili amb molta solvència. 10-16 a Terres Agarenques i 6-18 a la Nova Escullera. Un Barcelona, per cert, que debutarà davant l'Echeide a l'altra part del quadre, Atlètic Barceloneta Mediterrani i Sant Andreu Mataró. I a tot això, un altre punt molt ràpid. Aquest dissabte tenim Lliga, però són partits realment assequibles. L'Astralpul femení que visita a les 6 l'Irunya, a Pamplona, i el Keio a 8:15, la piscina del mateix Sant Andreu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I a tot això, tenim en marxa des d'ahir el Campionat d'Espanya d'Esquash a les instal·lacions del Dir Esportiu Rocafort de Barcelona amb Iker Pajares buscant el seu cinquè títol estatal, una fita que l'igualaria amb un altre mite sabadellenc d'aquest esport, com és l'Albert Codina, l'actual director general del Tenis Sabadell. A més, seria el tercer títol consecutiu, ja que des del 2020 únicament, entre cometes, ha fallat, ara fa 3 anys, en el comiat d'una altra llegenda, Borja Golán, a casa seva, Santiago de Compostela. Pajares accepta novament aquesta condició de màxim favorit.
He guanyat ja 4 cops i és un campionat per mi molt, molt important. Vull demostrar que sóc el número 1 d'Espanya i bueno, és un títol que jo li dono moltíssima importància i que cada any el vull guanyar.
Pajares és el primer cap de sèrie del quadre, entra directament a 8ens i està pendent de rebre rival de la fase prèvia. Va tot una mica endarrerit perquè havia de debutar el sabadellenc a 1:00. Si tot va segons el previst, s'hauria de tornar a jugar el títol amb l'igualadí Bernat Jaume, que és el segon màxim favorit, el segon cap de sèrie, i el qual va superar en 4 mànegues l'any passat. Un Iker Pajares que el tenim ubicat al lloc 27 del rànquing PSA en un inici de 2025, on únicament l'hem vist en acció al Tournament of Champions de Nova York, on va caure les primeres de canvi. Diu el del Tenis Sabadell que ha anat de menys a més per una lesió, però que arriba a aquest estatal en bones condicions.
Jo he estat unes setmanetes, potser no al meu millor moment. Vaig patir una lesió a principi d'any en el meu lumbar i bueno, he estat una miqueta inactiu, però bueno, aquestes 2 últimes setmanes he anat evolucionant bé i m'he trobat bé, no he tingut més molèsties i bueno, aquesta setmana ha estat bastant sòlida. I bé, diré que arribo també en bona forma. Tenia dubtes, però bueno, avui ja estic amb bones sensacions.
Doncs bones sensacions per Iker Pajares per intentar aconseguir, insistim, aquest repòquer de títol al Campionat d'Espanya d'Esquash, volíem dir que ha arrencat a les instal·lacions del Dir Esportiu de Rocafort a Barcelona.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
11 minuts per arribar a les dues. Ahir va tenir lloc a l'ESDI l'acte de cloenda de la Cap d'Any Reis, un acte per fer balanç de la 13a edició, que més enllà d'aquest encert de traslladar l'arc de sortida i arribada a l'Eix Macià, va deixar uns números molt positius per l'organització. Segons les xifres oficials, es van comptabilitzar 4.119 corredors, un 33% més que l'any passat, amb un augment molt notable d'un 67% a la distància de 10 quilòmetres. A més, també es va incrementar en un 41% els inscrits de fora de Sabadell. En el vessant més solidari, es van recaptar 5.169 euros per l'entitat del tercer sector Ethos, que es destinaran al programa Aixeca't per utilitzar l'esport com a eina de rehabilitació per joves. De tot plegat, conversava uns minuts l'Oriol Ferran amb el cap visible d'aquesta Cap d'Any Reis, que no és altra que l'Aleix Rivell.
Just amb l'Aleix Rivell, aquí el tinc al costat, després de l'acte de cloenda de la Cap d'Any Reis de la 13a edició, una Cap d'Any Reis que, com heu presentat fa uns instants, va ser tot un èxit. Com estàs després d'una mica més d'un mes de la celebració d'aquesta cursa, ja pensant en la següent?
Pensant en la següent, però ja ho has vist, eh? Quan aquí ja hem vist acabat de veure el vídeo i en parles i tot, ets conscient del que va suposar, perquè va ser ben bé un èxit sense precedents, un èxit que tampoc, ni amb el nostre presagi més optimista, aconseguíem aquestes xifres, i era un repte molt gran. Evidentment, era un repte molt gran aquest any. Ens ho havíem posat quan estàvem amb la presentació i parlàvem, el mateix dia de la cursa, la satisfacció era molt gran, però ara, quan pots fer aquest, has passat aquest mes i veus el que vam aconseguir, veus tot l'auditori també ple de tots els voluntaris, gran part dels voluntaris, tots no hi podríem cabre, però és una satisfacció encara més gran, perquè te n'adones del que entre tots, vull dir, aquí està clar, és amb el treball de tota aquesta quantitat de gent, més de 600 persones, vam aconseguir.
4.119 corredors i corredores que van formar part d'aquesta 13a edició. Veient aquesta xifra, com creus que es pot millorar de cara a l'any que ve, o què heu de fer? Perquè l'heu presentat com el que és, no? Com la més multitudinària de totes, i penses, què es pot fer de cara a la següent per poder-ho millorar i per tenir... Bé, a veure si arribem a la barrera que parlàvem, no, dels 5.000.
El que està clar és que a nivell de reptes està clar. Hi ha aquí tota una sèrie d'elements i és el que hem mostrat amb les xifres. El 10.000 és l'esdeveniment que és el que ens pot, amb el que podem créixer i amb el que estem creixent més. El 10.000 és el que serà un dels focus d'atracció d'atletes, que és el nínxol de mercat que podem créixer més, i s'ha de treballar en el 10.000 per poder oferir un circuit encara millor amb aquest flux i aquesta quantitat de gent, que crec que és un dels reptes, aconseguir un 10.000 que encara faci que més gent triï l'opció de Sabadell. El 5.000 crec que funciona molt bé, la festa és fantàstica, la gent, si tu mires la quantitat de gent que fa el 5.000 que no serien atletes regulars, és fantàstic. Per tant, hem aconseguit fer una festa de Cap d'Any amb bambes, que era aquest objectiu, i el 10.000 ha de ser una festa atlètica de Cap d'Any també. Llavors, és on crec que tenim el repte de per poder créixer i créixer amb qualitat, que és el que sempre ens posem de què podem fer encara perquè la gent al·lucini més i s'ho passi millor.
Va ser un autèntic èxit la del passat 31 de desembre, però quines coses creus que no van sortir bé o quines coses creus que s'han de millorar de cara a pròximes edicions?
El que estava comentant ara a nivell del circuit, jo crec que el fet de dues voltes i depèn de quins carrers que són peatonals de la ciutat permeten un flux de gent complicat, si per bé ja vam fer que tota la tornada fos a doble carril a més de 7 metres d'amplada, però hem d'intentar garantir que els atletes que trien l'opció de 10 puguin tenir un circuit de 10 més ample, i això passa potser per encara allargar més tot el tram inicial, els primers 2 quilòmetres per carrers i avingudes grans de la ciutat. Evidentment estem parlant d'un esdeveniment que té, hem dit 4.119, però quan fèiem els estimatius ens bellugàvem amb una forquilla entre 4.100 i 4.500 i pico. Són moltíssima gent corrent simultàniament, més més de 1.000 persones que fan una segona volta, amb la qual cosa això t'implica que té una part molt romàntica fer tot el centre històric de la ciutat, però necessitem carrers que puguin absorbir aquesta quantitat de gent. Llavors jo crec que és el repte, juntament, ja no només de l'entitat, sinó al final és un producte de ciutat on aquí hem de treballar-hi tots per poder acomodar tota aquesta gent, perquè això ja està llançat. Aquí no anem, el fruit d'aquest any, del que ha suposat aquest any la Cap d'Any Reis, ho recollirem l'any que ve, està claríssim. Llavors hem d'estar preparats perquè creixerem entre un 15 i un 20%, segur.
Ara ja poseu, des de WeRun esteu amb la mirada posada, no?, en aquesta cursa de Corro contra el Càncer. Què ens pots avançar, què ens pots dir d'aquesta cursa que celebrarà d'aquí poc més d'un mes, 33 dies, has dit fa una estona?
Doncs que espero, bueno, serà el recorregut que hem fet sempre, espero que ens faci bon dia, tindrà una resposta multitudinària, no serà una multitudinària com la Cap d'en Reis, al final és un dia 9 de març, i espero que puguem tenir, poder fer un donatiu a l'alçada del que vam poder fer l'any passat, que van ser 15.000 euros, i és l'objectiu, fer el màxim donatiu possible, visibilitzar al màxim que encara tenim molta feina a fer en contra del càncer, i aquest és el leitmotiv que ens fa aquests 33 dies que queden ara, que ja evidentment hem treballat paral·lelament amb el tancament de Cap d'en Reis i amb la de Corro contra el Càncer.
Doncs Aleix Rivell, moltes gràcies, molta sort, i coneixent-te com et coneixem, segur que ja li estàs donant voltes a l'any que ve, així que esperem que surti molt bé i d'aquí un any estiguem aquí celebrant que torna a ser la més multitudinària.
Moltíssimes gràcies i l'any que ve, Ràdio Sabadell en directe.
Moltes gràcies.
5 minuts per arribar a les dues. Més qüestions. A Gràcia tenim derbi d'handbol demà al carrer Bocaccio. Un derbi, això sí, més aviat desigual entre el femení de l'Oar i el Sant Quirze, mentre que les verdiblanques, recordem, són líders del seu grup de plata, amb 3 punts de marge sobre el segon i 7 sobre el tercer. El conjunt Quiri és antepenúltim i està patint en aquesta lluita per la permanència. Tot i aquesta diferència de contextos, la portera Olga Pena no vol relaxacions.
La Lliga de Plata no et pots confiar a cap partit. Qualsevol partit pot relliscar i perdre punts, i sempre un derbi pues dona aquella, no, emoció, aquells nervis que et poden trair, i així que prepararem el partit encara que estiguin a la zona baixa com si estiguin darrere nostre.
El partit que arrencarà demà quan faltin 10 minuts per les 8 del vespre, i com avançala just abans serà el torn del masculí. El duel de Loar contra la Roca en altres circumstàncies seria decisiu en la lluita per les posicions capdavanteres del grup català de primera nacional, però els de Pere Iats amb els últims resultats s'han allunyat ja a 8 punts justament dels Roquerols, que són els que marquen la zona de fases d'ascens. Demà a les 6 de la tarda començarà aquest duel entre Loar i la Roca de la 19a jornada de la Primera Nacional.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a la segona B de futbol sala, partit clau pel Natació Sabadell en les seves aspiracions de classificar-se pel play-off. Els de Jordi Marín s'enfronten demà a 8:15 del vespre al Bellsport l'Hospitalet, un dels rivals directes per ser entre els 4 primers de la Lliga. Els nedadors en estat de gràcia són tercers i avantatgen en 7 punts a l'equip que ara entrena un vell conegut, Borja Burgos. Per tant, un triomf del club obriria una distància gairebé definitiva. Sentim Octavi Ribé, un dels jugadors de la plantilla.
Un rival fort, com tots els de la categoria, perquè encara els marcadors i els resultats són molt enganyosos en aquesta categoria, però ja et dic, vam punxar contra Lleida, que era de la part baixa, a priori havíem de guanyar, però vam punxar contra Ripollet. Pel resultat diries que és un partit fàcil, i evidentment no ho va ser, i Hospitalet donarà molta guerra perquè és un molt bon equip.
Recordem que el club és el millor local de la Lliga, però atenció, perquè el partit no es disputa al pavelló nord, sinó al pavelló oest. Esperem que aquest cop també es resolgui bé aquest compromís, com ja va passar fa unes setmanes davant a Bisontes, i que també ho faci l'Escola Pia a la pista de les Corts mitja hora més tard, demà a les 8 del vespre. S'enfronten els dos equips que fa més temps que no guanyen, però mentre que els barcelonins són fora del descens, els escolapis són coers a 13 punts de la permanència. Informacions en format més breu. La pista coberta Carme Valero acull aquest cap de setmana el campionat d'Espanya Short Track Sub-23. Serà la primera vegada, de fet, que un certamen d'aquesta magnitud es disputi a terres catalanes. La cita estarà dividida en 3 sessions, demà a 2:15 del migdia i de 5 a 9:20 del vespre, de la nit, i diumenge de 10 a 2:50 del migdia. A més, també serà el primer cop que s'implementi a Espanya el sistema de progressió en salts i llançaments. És a dir, que hi haurà 3 intents inicials i a partir del quart únicament passaran els 10 millors, el cinquè els 8 millors i el sisè els 6 millors. Tot plegat, diuen, per augmentar l'atractiu i la competitivitat. Per part de la JAS, tindrem el Roger Martínez als 60 tanques, inscrit amb la 6a millor marca dels participants, i la Berta Teruel als 800, un campionat que serà retransmès en streaming a la Liga Plus. I en ciclisme, David de la Cruz acaba de finalitzar fa uns minuts la segona cursa de la temporada, la Muscat Clàssica Oman. El ciclista sabadellenc ha arribat amb el grup reduït de 28 corredors que s'han jugat la victòria i ha estat 16è. El triomf ha anat a parar a mans del neerlandès del Tudor, Rick Pluimers. Demà, tot això, el del Q36.5 comença la seva participació en aquest país, el Tour d'Oman, amb 5 etapes per la península aràbiga i 3 finals que acabaran en pujada. I diumenge també entren en acció els dos altres ciclistes locals masculins que són professionals, els continentals Raúl Rota i David Domínguez, que inauguren les seves temporades amb la tradicional prova d'abertura amb la qual es dona el tret de sortida al calendari portuguès. Ho deixem aquí. Abraçada del Toni González a les vies de so, servidor Pau Vitori en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, ara el Notícies Migdia amb la Núria Garcia, i pel que fa als dels esports i als del futbol, diumenge a quarts de sis, i serem a l'estadi de la Nova Creu Alta amb aquest centre d'esports Sabadell i Lleida Club de Futbol. Que vagi bé, bon cap de setmana, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.